Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 17 de setembre de 2022. L'estació de tren de Badalona serà inici i final de la línia R1 aquest cap de setmana a causa de les obres a les estacions de la Sagrera i de Sant Andreu Comtal. Dures crítiques d'Esquerra Republicana en el seu Consell Nacional contra Junts per Catalunya. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia, Efren. Durant la seva intervenció, el president de la formació, Oriol Junqueras, ha acusat alguns sectors de Junts de posar els seus interessos per davant del país i de fomentar l'estratègia de la confrontació.
Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut en els darrers dies fins a 6 persones acusades de cometre delictes d'odi de caire homòfob.
En els dos casos en què ha investigat la Unitat Central d'Odi i Discriminació va tenir lloc al metro de Barcelona els mesos d'abril i maig, però les detencions no s'han produït fins ara.
En clau cultural, aquesta nit s'acaba el Mercat de Música Viva de Vic, que ha estat en marxa des de dimecres.
La proposta ha tornat aquest any al seu format habitual, amb 60 concerts repartits en prop de 20 escenaris a tota la ciutat. 50 artistes, més de 700 professionals, fan d'aquesta trobada un motor per la música en català.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ha començat el cap de setmana amb ambient clarament més fresc. Avui pràcticament no hi ha hagut nits tropicals, tan sols en punts molt concrets de l'àrea metropolitana de Barcelona. El termòmetre no ha baixat dels 20 graus durant aquest cap de setmana. Com hem anat comentant, arribarem amb una plena normalització tèrmica. La temperatura màxima d'avui difícilment pujarà enlloc per sobre dels 30 graus. Un dissabte bàsicament protagonitzat pels núvols baixos i per les estones de sol que seran més abundants a l'interior i també en punts del Prepirineu i del Pirineu. Al litoral i al prelitoral, major presència d'aquests núvols baixos. De cara al vespre es farien més abundants a punts de l'extrem sud del país on fins i tot no descartem alguna gota en aquest sector. Com dèiem, temperatura màxima avui més baixa. Demà diumenge, novament, haurem de parlar de força núvols baixos al litoral, al prelitoral, també punts del quadrant nord-est, fins i tot amb alguna roina a punts de l'extrem sud. Novament, al migdia s'aniran trencant, tret del sector sud, on novament seran abundants i s'aniran fent amb el pas de les hores també més abundants i extensos. A la resta, domini del sol, a tot estirar, passaran algunes bandes de núvols alts. Demà la temperatura màxima més alta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs en general predomina la fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país, també a l'àrea metropolitana de Barcelona. Només destacar que veiem circulació intensa amb aturades a la 58 des de Montcada fins al nus de la Trinitat, a la ronda de dalt de Barcelona en sentit Trinitat també, i a la C14 al Cuber en direcció Reus hi ha 1-2 quilòmetres d'aturades intermitents. De moment això és tot de la Secretaria de Trànsit. Molt bon dia.
Gràcies, Marta. I en esports, l'esport femení català té una cita històrica avui a Tarragona.
L'acte Entre Totes Tot reuneix per primera vegada el teixit esportiu femení d'elit de Catalunya al Palau d'Esports Catalunya.
I la waterpolista mataronina Marta Bach anuncia la seva retirada.
L'eterna capitana del Centre Natació Mataró posa final a la seva carrera com a jugadora de waterpolo als 29 anys.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció els serveis informatius de la xarxa i us parlen Cristina Salat i Efrén García. Comencem el Notícies en Xarxa.
Notícies en Xarxa Migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. Mataró recupera a poc la normalitat després de la pluja torrencial que va afectar greument la ciutat ahir al vespre. Un dels punts que va patir més afectacions, les afectacions més greus, va ser el pas soterrat del Cargol.
Es calcula que només en una hora van caure fins a 90 litres per metre quadrat. les bombes que han d'evacuar l'aigua en casos com aquests no van donar l'abast i el pas del cargol va quedar inundat pràcticament en la seva totalitat. Dos vehicles van quedar atrapats sota l'aigua. Tot i que un dels conductors va poder sortir pel seu propi peu, l'altre va necessitar l'ajuda dels bombers, de la policia local i d'un bomber fora de servei. L'home, de 63 anys, va patir una aturada cardíaca i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Mataró en estat greu. A hores d'ara continua ingressat a l'UCI, està estable i no es tem per la seva vida.
Però no va ser l'únic problema greu a la capital del Maresme. La pluja va ser tan intensa que va obligar els serveis d'emergència del port a actuar amb prop d'una vintena d'embarcacions per retirar l'aigua acumulada que va acabar enfonsant dos vaixells.
La pluja va obligar a desallotjar tres edificis per comprovar que no haguessin patit danys estructurals. El telèfon d'emergències ha quantificat en més de 200 les trucades, la major part d'elles de Mataró i de diversos municipis de la comarca del Maresme. Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta del Pla Inuncat.
Per parlar-ne tenim en directe l'alcalde de Mataró, David Bote. Bon dia.
Hola, bon dia.
Senyor Bote, quina és la situació actualment ara a Mataró, a hores d'ara?
Bueno, recuperant la normalitat, pràcticament tot està de nou en marxa. Al llarg del matí hem continuat les tasques que es van iniciar ahir per recuperar certs equipaments i per tornar a obrir tot l'espai públic. I, per tant, doncs ara ja et podria dir que gairebé 100% de normalitat.
Es coneixen ja els motius pels quals les bombes no van poder retirar l'aigua que s'hi va acabar acumulant?
Les bombes dels passos van funcionar. I el cas més complex va ser en el cas del pas del Cargol, més o menys per la meitat de la ciutat, un pas en el qual, malgrat les bombes funcionaven, la quantitat d'aigua que es va acumular superava la capacitat de les mateixes. I això va fer que aquest s'inundés i que trigués molta estona en buidar-se.
De fet, el pas del Cargol es tracta d'una zona senyalitzada com a inundable. Com és que no s'hi va restringir el pas?
Jo crec que el primer que cal destacar és el que has comentat. És una zona que està senyalitzada i, per tant, el missatge que envia a qualsevol veí és que no es faci servir en un moment de risc. Això és important destacar perquè crec que cal explicar a tothom que davant de les situacions de risc el millor dels criteris és la prudència. A part d'aquí, doncs, el que hem estat explicant aquest matí és que avui, ara, mentre us escoltava en espera, heu dit que s'ha desactivat l'emergència des de Protecció Civil. Ahir es va activar més o menys cap al migdia. De seguida es va posar en marxa la seva traducció a nivell local i a partir d'aquí doncs, es van iniciar totes les accions que marca el pla. Ara estem revisant, haurem de revisar tant el pla com les accions com es van portar a terme. I en aquest sentit doncs, veurem si hi ha algun element de millora o si hi ha alguna cosa que calgui corregir. Perquè el que tots estem d'acord és que no, la situació que vam viure ahir, que va ser molt tensa, tant en els moments del rescat de la persona que va quedar atrapada en el vehicle, com després la cerca d'altres possibles persones, que afortunadament va ser negativa, no hi havia ningú més, van ser moments molt tensos que cap de nosaltres vol tornar a viure.
Moltes gràcies a David Bote, alcalde de Mataró. Moltes gràcies per atendre'ns en directe.
A vosaltres, que tingueu un molt bon dissabte i gaudiu ara que ha acabat l'emergència.
L'estació de tren de Badalona serà inici i final de la línia R1 alguns caps de setmana durant les obres a les estacions de la Sagrera i Sant Andreu Comtal.
Les afectacions comencen aquest cap de setmana. Les línies més perjudicades, R2 Nord i R11. Informa Susana Soldado Càliz, des de Ràdio Ciutat de Badalona.
L'inici de les obres, però, no només modificarà el servei el cap de setmana, sinó també dilluns 19, el que suposarà un canvi d'itinerari per als usuaris de la línia R1. L'alternativa que proposen des de Renfe és que les persones que venen de Barcelona en direcció al Maresme baixin a l'estació de metro de Pompeu Fabra per enllaçar amb el tren, i el camí invers per a les persones que viatgin en sentit contrari. Antonio Carmona és portaveu de Renfe a Catalunya.
La línia R1 iniciarà i finalitzarà el seu recorregut a Badalona. Des d'aquesta estació encaminarem els viatgers a la línia 2 de metro, a l'estació de Pompeu Fabra. Des de Sant Adrià de Besòs s'encaminaran cap al tram Besòs. Encara que l'obra duri fins des del 17 de setembre fins al 10 de desembre, l'afectació a la línia R1 s'ha intentat encabir que sigui en cap de setmana. Malauradament, aquest primer cap de setmana serà 17, 18 i 19, que és laborable i el volum de gent serà superior.
Adif preveu que aquesta actuació finalitzi el 10 de desembre i, segons Renfe, podria afectar uns 30.000 usuaris de la línia R1 els dies laborables.
Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut en els darrers dies fins a 6 persones acusades de cometre delictes d'odi de caire homòfob. Els dos casos haurien tingut lloc al metro de Barcelona. D'una banda, a 5 d'elles se les acusa d'haver agredit i insultat a un jove que va acabar amb una fractura al nas. L'altra persona hauria participat presumptament en un delicte d'amenaces greus contra un treballador de TMB, també amb origen LGTBI-fòbic.
Els casos es van produir els mesos d'abril i maig. La Unitat Central d'Odi i Discriminació va iniciar les investigacions que van permetre comprovar els delictes, identificar els autors dels fets i detenir-los. Les identificacions han estat possibles gràcies, entre d'altres, al visionat de les càmeres de seguretat.
Dures crítiques d'Esquerra Republicana en el seu Consell Nacional contra Junts per Catalunya.
Durant la seva intervenció, el president de la formació, Oriol Junqueras, ha acusat alguns sectors de Junts de posar els seus interessos per davant del país i fomentar l'estratègia de la confrontació.
Que no sacrifiquin el país els interessos d'alguns dels seus dirigents, perquè Catalunya és molt més important que els interessos d'algunes persones concretes que volen tapar els seus casos de corrupció o que volen tapar les seves aspiracions poc legítimes o que volen tapar la seva voluntat de continuar repartint-se les institucions amb el PSC.
La secretària general de la formació, Marta Rovira, ha intervingut per videoconferència des de Suïssa. Rovira també ha enviat un missatge a Junts demanant que aparqui els debats sobre la seva permanència o no al govern perquè, diu, desestabilitzen l'executiu.
D'altra banda, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha rebut avui l'alta hospitalària després que dimarts patís un ictus i fos ingressat d'urgència a l'Hospital de Sant Pau. Pujol va començar a menjar i a parlar dijous i ha evolucionat bé durant aquesta setmana. En les últimes hores ha iniciat la rehabilitació motora i del llenguatge. Una ressonància cerebral va servir per confirmar una lesió a la regió temporal esquerra. El doctor Albert Lleó, director del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, explica l'estat actual de l'expresident.
La seva evolució neurològica ha sigut favorable durant l'ingrés, persistint a l'alta alguns dèficits de llenguatge. Donada la naturalesa dels dèficits, es preveu una bona evolució en les properes setmanes. El senyor Pujol seguirà rehabilitació motora i del llenguatge de forma ambulatòria i seguirà controls a les consultes externes de neurologia per seguiment de la seva evolució.
Després de setmanes de negociacions, caçadors i Acció Climàtica han arribat a un acord per desconvocar la vaga de batudes de senglar.
Les agrupacions de caçadors estaven pendents, però, que les modificacions en la normativa de notificació es publiquessin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Dijous es va fer efectiva la publicació i això ha fet que els caçadors hagin anunciat ara l'inici d'una temporada que havia d'haver començat la setmana passada. Cal recordar que l'increment de la població de senglars i la seva presència en espais urbans ha despertat enguany una especial preocupació.
Les pluges d'ahir no han estat negatives per a tothom. Els horaris de talls d'aigua s'escurçant a l'Espluga de Francolí, un mes després del primer dia de restriccions. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
L'Espluga de Francolí podria retirar les restriccions d'aigua que té des de l'agost si continua plovent. De moment, a partir d'aquesta setmana, s'han escurçat les hores de la nit en què hi ha restriccions. Fins ara s'aplicaven de 10 de la nit a 7 del matí i a partir d'aquest dimecres doncs es fa d'11 de la nit a les 6 de la matinada. La setmana passada ja es va deixar de portar aigua des de Montblanc amb camions cisterna, ja que els dipòsits es trobaven al complet. Tot i això, de moment es mantenen els talls d'aigua per evitar una davallada de les reserves a curt termini que pugui empitjorar la situació del municipi. Cal recordar que fa tot just un mes que els espluguins i espluguines conviuen amb els talls d'aigua nocturns i que és la primera vegada en aquest període que s'escurça l'horari de les restriccions.
La verema tindrà l'última paraula, però tot apunta que aquest any la producció de vi de qualitat disminuirà.
Un fet que feia anys que no es veia i que ha estat provocat per la sequera continuada i per les altes temperatures d'aquests darrers mesos. En concret, la vinya Rocasalba passarà de produir unes 2.000 ampolles de vi a fer-ne la meitat. Joan Massaguer, des de Televisió de Girona.
Fa 10 anys que en Joan Rocasalba treballa i cuida la seva vinya, a Amer, i en fa 5 que produeix vi. Com ell mateix explica, durant tot aquest temps no recorda haver vist mai una collita tan pobra com la d'enguany.
Ara jo aquí, per exemple, nosaltres aquí ara produïm més o menys unes 2.000 ampolles. Aquest any ni la meitat en faré perquè ha sigut un any molt dolent, un any que la calor... La calor, jo no he vist mai unes calors d'aquestes, llavors està el gra sec de la calor que ha fet, falta d'aigua, no plovia, doncs ha sigut un any molt dolent, però no jo, el Penedès o l'Empordà, tothom té pèrdues del 40% i 60% de les collites, però aquí igual.
La manca de pluges ha fet que el gra no creixi i quedi petit i esquifit. A més, la sequera ha dificultat als animals trobar aliment al bosc, i per aquest motiu han hagut de recórrer a la vinya d'en Joan, fent que molts dels raïms siguin inservibles.
En clau cultural, aquesta nit s'acaba el Mercat de Música Viva de Vic, que ha estat en marxa des de dimecres. La proposta ha tornat aquest any al seu format habitual, amb 60 concerts repartits en prop de 20 escenaris repartits per tota la ciutat. 50 artistes i més de 700 professionals fan d'aquesta trobada un motor per a la música catalana.
Un festival aquest any amb molta presència usonenca a la programació oficial. Núria Graham va ser la protagonista del concert inaugural. Ernest Cruzats, líder de la iaia, presentava ahir al vespre el seu debut en solitari. Els manlleuencs, l'Hereu Escampa, també van actuar ahir al vespre a la Carpa de l'Atlàntida i avui, aquest vespre, serà el torn del torellorenc Dan Peralbo. La xarxa, en col·laboració amb el Nou TV, retransmetran els tres concerts d'aquesta propera nit. Serà a 8:45 des de la plaça Major de Vic. Dijous, per cert, també van presentar nou treball al duet XY format per Marcel Ayats i Laura Cruells. Ens ho expliquen des del Nou FM.
Després de debutar el 2015 amb Equilibri, XY, el duet format per la cantant santallenca Laura Cruells i el biguetà Marcel Ayats, ja van començar a treballar en el que ha sigut Desglàs, un projecte molt ambiciós on tenien la intenció d'incorporar un tercer instrument a les seves composicions, l'espai on es gravarien les peces. Marcel Ayats.
Han sigut uns anys, això, molt intensos a tots els nivells i d'aquests anys n'ha sortit un documental, n'ha sortit el disc i ara en surt un espectacle que estem molt contents de presentar.
I aquest espectacle es va estrenar aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic, que l'ha coproduït. A principis d'any ja havia aparegut el documental i més endavant en format disc. Laura Cruells explica que el pas a l'escenari no ha estat senzill.
I l'oient sentirà sol per tot arreu. Llavors, d'aquesta manera, el que hem fet ha estat recrear els espais on hem gravat a partir d'haver enviat un impuls a cada espai, ens hem endut totes les freqüències i aquestes freqüències són les que es tiraran com a reverbs naturals a la sala.
El nou viatge sonor d'XY ja ha començat. Ara la intenció és dur Desglàs presencialment al màxim de racons possible.
Durant tot aquest cap de setmana, Canet de Mar celebra la 14a edició de la Fira del Mercat Modernista amb un conjunt d'activitats com ara rutes, conferències i exposicions que enguany tenen la moda com a fil conductor. Ens n'informa Carlota Tanganelli des de Ràdio Canet.
La Fira Modernista d'enguany recupera la normalitat i després de la pandèmia torna a celebrar-se sense restriccions ni mesures preventives per la Covid. La Fira té com a temàtica principal la moda a l'època modernista i vol posar el focus en la moda i la vestimenta. La regidora de Promoció Econòmica, Anna Casas, explica que s'ha triat aquesta temàtica perquè enguany l'Escola de Teixits celebra el seu centenari.
Ineludiblement, coincidint amb el centenari de l'Escola de Teixits, l'eix era ineludiblement vinculat amb el teixit per la importància que té per al municipi.
Com a novetats cal destacar que la Fira Mercat s'eixampla i no només estarà ubicada al centre del poble, sinó que també hi haurà nous espais com ara el Passeig de la Misericòrdia, on hi trobarem les parades d'artesans. Per facilitar la mobilitat hi haurà un trenet que connectarà les diferents ubicacions de la fira. Al marge de l'artesania també cal destacar les rutes i visites guiades que s'han programat i les activitats culturals que inclouen dansa, música i teatre.
El col·lectiu Música Antiga Sant Cugat del Vallès ja ha començat una nova edició del Contratemps Músiques Històriques Ara, el Festival de Música Antiga que enguany s'ha programat fins al 26 de setembre.
Els actes repartiran la música per tres espais diferents de la ciutat, la plaça de l'Om, el claustre del monestir i el celler modernista. La cita comptarà amb activitats innovadores al voltant de la percussió històrica, xerrades i fins i tot una jam session. Des de Cugat Media ens ho explica la Mar Castro.
Aquest dissabte es podrà gaudir de l'òpera Atenai de les 9 del vespre. D'altra banda, també el dissabte s'oferirà un taller familiar de construcció d'instruments a les 5 de la tarda. Finalment, el celler modernista de Sant Cugat del Vallès acollirà diumenge un concert familiar amb simbòlic duo a les 11 del matí i una jam session històrica a la 1 del migdia amb Sylvan James al violí. Paral·lelament, una mostra de campanes romanes de la col·lecció dels museus de Sant Cugat del Vallès es podrà visitar fins al 26 de setembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Si el cap de setmana passat obríem la secció d'esports parlant del conflicte entre les àrbitres i la Lliga Femenina de Primera Divisió, l'acord tancat dijous permetrà que els equips catalans s'estrenin en una competició que per primer cop presumirà de ser professional.
Aquest matí el Futbol Club Barcelona ha guanyat davant del Granadilla a l'estadi Johan Cruyff i demà diumenge serà el torn del Levante. Les Planes de Sant Joan d'Espí que s'enfrontarà al Betis a Sevilla. Els partits de la primera jornada de Lliga quedaran pendents de resituar-se en el calendari. Al Notícies en xarxa hem parlat amb l'àrbitre internacional Ainara Acevedo.
Si volen disponibilitat total i volen que estem preparats al màxim, necessitem un contracte laboral perquè necessitem deixar la nostra feina. En el meu cas, per exemple, jo vaig estudiar per semestre d'educació primària, m'he dedicat durant un temps de semestre i actualment soc policia local. En aquests moments, després de la col·laboració de la Federació Espanyola i del CSD, en aquests moments l'assistent sí que arriba al mínim interprofessional i per això tot l'equip, que som un equip, hem acceptat l'oferta, diguem.
L'esport femení català té una cita històrica avui a Tarragona. L'acte, entre totes tot, organitzat per EsportCat, conjuntament amb la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, reuneix per primera vegada el teixit esportiu femení d'elit de Catalunya al Palau d'Esports Catalunya.
L'objectiu de la jornada és visualitzar i reconèixer el potencial de la dona en l'esport i aconseguir-ho amb una posada en escena única. I seran, entre altres, Laia Sanz, Laia Palau, Núria Piques i Alexia Putellas.
Encara en futbol, el Barça Xavi Hernández torna a jugar al Camp Nou després de la derrota de Champions.
Aquesta tarda el conjunt català rep l'Elx amb l'objectiu de sumar un nou triomf a la Lliga de Primera. Demà el Girona visita el camp del Betis i l'Espanyol juga a Sant Sebastià contra la Reial Societat.
I Jordi Cruyff ha signat el seu nou contracte com a director esportiu del Barça.
De fet, es tracta d'un càrrec que exerceix des de l'1 de juliol passat. Jordi Cruyff es va incorporar la temporada passada al Club Blaugrana com a director a l'àrea internacional de futbol i ha tingut una participació activa en els dos darrers mercats de fitxatges com a integrant de la comissió esportiva.
El Nàstic intentarà aconseguir els primers 3 punts fora de casa per acabar amb la dolenta situació en la qual es troba ara mateix. Alejandro Berzosa, bona tarda.
Bona tarda. Els granes jugaran davant el Calahorra en busca de sortir del fang en el que es troben ara mateix, ja que són 17 anys amb 2 punts. Casualment, el rival del Nàstic d'aquesta setmana es troba en la mateixa situació que l'equip de Raúl Lagné. L'estructura de la Rioja marxa 18a en la classificació del grup 2, amb 2 punts. Els dos primers partits del Calahorra van ser 2 empats davant el Múrcia i la Reial Societat B, mentre que l'anterior jornada van caure 2-0 davant el Barça Atlètic. Tot i estar en una situació apurada, el mister del Nàstic, Raúl Lagné, espera continuar millorant en el seu joc.
El que hem de fer és continuar millorant el que estem millorant i solucionar els problemes que estem tinguent. Això és el més important. Continuar amb la línia ascendent del que volem ser i millorar i minimitzar al màxim les errades que ens estan costant cars aquest inici de lliga.
El partit es jugarà dissabte a les 8 de la tarda a l'estadi La Planilla de Calahorra i el xiularà el col·legiat de la demarcació de Cantàbria, Alberto Fuente Martín.
La waterpolista mataronina Marta Bach anuncia la seva retirada. L'eterna capitana del Centre Natació Mataró posa fi a la seva carrera com a jugadora de waterpolo als 29 anys d'edat.
Bach ha estat una peça fonamental i un referent en el creixement del conjunt de la capital del Maresme. Entre d'altres grans èxits, ha assolit dues plates olímpiques, un or i dues plates mundials, dos ors i un bronze també europeus.
La Lliga Catalana EVA arriba a la tercera jornada a través de les televisions locals i a Xala. Es podrà veure el partit entre el Granollers i el Joventut Badalona, un enfrontament que començarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda. Durant la transmissió es connectarà també amb el partit corresponent a la Lliga Catalana Femenina 2 entre el Geig i el Segle XXI.
I en plena pretemporada, duel català entre l'Espart Girona i el Barça Sant Feliueng. Els dos equips es veuran les cares aquest proper curs a la Lliga Femenina. El partit serà demà a les 12 del migdia, avui a les 8 del vespre, al Cadí la Seu s'enfronta al València Tarragona.
El Noia Freixenet busca aquest vespre a l'Olímpic de l'Ateneu la seva segona victòria a la Parlem Hockey Lliga. Ho farà davant de l'Arenys de Munt, que s'estrena en la màxima categoria amb un equip reforçat. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Tres mesos i mig després d'aquell memorable quart partit de les semifinals del play-off pel títol amb el Deportivo Liceo, la Parlem Hockey Lliga torna demà a l'Olímpic de l'Ateneu amb el partit de la segona jornada entre el Noia i l'Arenys. Després d'estrenar-se amb una treballada victòria per 1-2 a Girona, l'equip sadurninenc lluitarà per un triomf amb el qual signaria el ple de 6 de 6 punts possibles en les dues primeres jornades d'aquesta lliga.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com substituir els lactis a la cuina? La llet, així com els seus derivats lactis, contenen proteïnes, hidrats de carboni, greixos, vitamines, minerals i aigua. És un aliment que no és imprescindible pel cos humà, tot i que pot arribar a ser interessant. Es pot trobar amagada en moltes receptes o productes processats. Per tant, cal saber quins aliments evitar o com substituir-la a la cuina en cas de seguir una dieta vegana, de patir intolerància o al·lèrgia, o si es vol mantenir una alimentació més sostenible. A mesura que creixem, pot ser que la llet ens senti pitjor per presentar més intolerància a la lactosa, el principal sucre de la llet i el que li dona la seva dolçor. Això és degut a que el nostre intestí segrega menys lactasa, que és l'enzim que digereix la lactosa. Si és aquest el cas, es podria optar per llet o lactis sense lactosa. Ara bé, la llet també conté proteïnes, com la caseïna, que són potencials al·lèrgens pels humans i, en aquest cas, l'únic tractament possible si es té al·lèrgia és evitar-ne el seu consum. Cal eliminar la llet de vaca o de qualsevol altre mamífer, com cabra i ovella, els postres lactis com flams, iogurts o natilles, i també els gelats que no són de gel. Cal evitar la mantega, el ghee, la nata, la llet en pols, les salses com la carbonara o beixamel i tots els tipus de formatges. A més, cal llegir molt bé les etiquetes dels aliments processats que també en poden contenir, com brioixeria, galetes, cremes de cacau, xocolates, pasta, pizzas, cups de caldo, farinetes per nadons, carns processades o embotits i congelats arrebossats com croquetes o calamars. Finalment, podeu substituir la llet per begudes vegetals, sempre prioritzant aquelles sense sucres afegits i que continguin, a més d'aigua, un bon percentatge de la matèria prima, i que també podreu usar per fer preparacions casolanes de pa, brioixeria, salses i cremes o batuts i gelats. La de soja, avena, ametlles o coco en són alguns exemples. Per substituir la nata de cuinar, també trobaràs les seves versions vegetals, d'arròs, soja o avena, entre d'altres. I pels iogurts, hi ha fermentats de soja, coco o ametlles. Escull també aquelles versions que no continguin sucres d'addició. Pel que fa al formatge, busqueu opcions veganes fetes amb fruits secs i a poder ser fermentats. O una altra idea pot ser afegir llevat de cervesa desamargat. I on necessiteu mantega, substituïu-la per oli d'oliva verge extra. Si a l'eliminar aquests aliments de la dieta us preocupa l'aport de calci, no patiu, perquè hi ha molts altres aliments que també en són rics, com els fruits secs, els cigrons, derivats de la soja, les llavors de sèsam o les sardines. Si tens al·lèrgia a la proteïna de la llet i dels seus derivats o aquests no et senten bé, substitueix-los a la cuina per opcions vegetals. Fixa't en l'etiquetatge dels productes processats i segueix una alimentació rica en altres aliments rics en calci.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 17 de setembre de 2022. L'estació de tren de Badalona serà inici final de la línia R1 aquest cap de setmana a causa de les obres a les estacions de la Sagrera i de Sant Andreu Comtal. Dures crítiques d'Esquerra Republicana en el seu Consell Nacional contra Junts per Catalunya. Cristina Salat, bon dia.
Bon dia de nou, Efraín. Durant la seva intervenció, el president de la formació, Oriol Junqueras, ha acusat alguns sectors de Junts de posar els seus interessos per davant del país i de fomentar l'estratègia de la confrontació.
Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut en els darrers dies fins a 6 persones acusades de cometre delictes d'odi de caire homòfob.
Els dos casos que ha investigat la Unitat Central d'Odi i Discriminació van tenir lloc al metro de Barcelona els mesos d'abril i maig, però les detencions no s'han produït fins ara.
En clau cultural, aquesta nit s'acaba el Mercat de la Música Viva de Vic, que ha estat en marxa des de dimecres.
La proposta ha tornat aquest any al seu format habitual amb 60 concerts repartits en prop de 20 escenaris repartits per tota la ciutat. 50 artistes, més de 700 professionals que fan d'aquesta trobada un motor per la música en català.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Toda, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ha començat el cap de setmana amb ambient clarament més fresc. Avui pràcticament no hi ha hagut nits tropicals, tan sols en punts molt concrets de l'àrea metropolitana de Barcelona. El termòmetre no ha baixat dels 20 graus durant aquest cap de setmana. Com hem anat comentant, arribarem amb una plena normalització tèrmica. La temperatura màxima d'avui difícilment pujarà en lloc per sobre dels 30 graus. Un dissabte bàsicament protagonitzat pels núvols baixos i per les estones de sol que seran més abundants a l'interior i també en punts del Prepirineu i del Pirineu. El litoral i el prelitoral, major presència d'aquests núvols baixos. De cara al vespre es farien més abundants a punts de l'extrem sud del país, on fins i tot no descartem alguna gota en aquest sector. Com dèiem, temperatura màxima avui més baixa. Demà diumenge, novament, haurem de parlar de força núvols baixos al litoral, al prelitoral, també punts del quadrant nord-est, fins i tot amb alguna roina a punts de l'extrem sud. Novament, al migdia s'aniran trencant, tret del sector sud, on novament seran abundants i s'aniran fent amb el pas de les hores també més abundants i extensos. A la resta, domini del sol, a tot estirar, passaran algunes bandes de núvols alts. Demà la temperatura màxima més alta. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi. I cop d'ull també a l'estat de les carreteres des del Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, doncs aquesta hora parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. Com veiem a través de les càmeres del Centre d'Informació Viària de Catalunya, el volum de trànsit és baix i no ens consten incidències que compliquin la circulació a aquesta hora. De moment això és tot dins de Català de Trànsit. Molt bona tarda.
I en esports, l'esport femení català té una cita històrica avui a Tarragona.
L'acte entre totes tot reuneix per primera vegada el teixit esportiu femení d'elit de Catalunya al Palau d'Esports Catalunya.
La waterpolista mataronina Marta Bach anuncia la seva retirada.
L'eterna capitana del Centre de Natació Mataró posa fi a la seva carrera com a jugadora als 29 anys.
A les vies de so, Júlia Montfort. A la producció, els serveis informatius de la xarxa. I us parlen Cristina Salat i Efraín García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efraín García.
Bon dia. Mataró recupera a poc la normalitat després de la pluja torrencial que va afectar greument la ciutat ahir al vespre. Un dels punts que va patir afectacions més greus va ser el pas soterrat del Cargol.
Es calcula que només en una hora van caure fins a 90 litres per metre quadrat. Les bombes que van d'evacuar l'aigua en casos com aquests no van donar l'abast i el pas del Cargol va quedar inundat pràcticament en la seva totalitat. Dos vehicles van quedar atrapats sota l'aigua, tot i que un dels conductors va poder sortir pel seu propi peu, l'altre va necessitar l'ajuda dels bombers, de la policia local i d'un bomber també fora de servei. L'home de 63 anys va patir una aturada cardíaca i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Mataró en estat greu. A hores d'ara segueix ingressat a l'UCI. La unitat de cures intensives està estable i no es tem per la seva vida.
Però no va ser l'únic problema greu a la capital del Maresme. La pluja va ser tan intensa que va obligar els serveis d'emergència del port a actuar en prop d'una vintena d'embarcacions per retirar l'aigua acumulada que va acabar enfonsant dos vaixells.
La pluja va obligar a desallotjar tres edificis per comprovar que no haguessin patit danys estructurals. El telèfon d'emergències va quantificar més de 200 trucades, la major part de Mataró i de diversos municipis del Maresme. Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta del Pla Inuncat.
L'estació de tren de Badalona serà inici i final de la línia R1 aquest cap de setmana durant les obres a les estacions de la Sagrera i Sant Andreu Comtal.
Les afectacions comencen, com dèiem, aquest cap de setmana. Les línies més perjudicades són la R2 Nord i l'R11, en informa Susana Soldador Càliz des de Ràdio Ciutat de Badalona.
L'inici de les obres, però, no només modificarà el servei el cap de setmana, sinó també dilluns 19, el que suposarà un canvi d'itinerari per als usuaris de la línia R1. L'alternativa que proposen des de Renfe és que les persones que venen de Barcelona en direcció al Maresme baixin a l'estació de metro de Pompeu Fabra per enllaçar amb el tren, i el camí invers per a les persones que viatgin en sentit contrari. Antonio Carmona és portaveu de Renfe a Catalunya.
La línia R1 iniciarà i finalitzarà el seu recorregut a Badalona. Des d'aquesta estació encaminarem els viatgers a la línia 2 de metro, a l'estació de Pompeu Fabra. Des de Sant Adrià de Besòs s'encaminaran cap al tram Besòs. Encara que l'obra duri fins des del 17 de setembre fins al 10 de desembre, l'afectació a la línia R1 s'ha intentat encabir que sigui en cap de setmana. Malauradament, aquest primer cap de setmana serà 17, 18 i 19, que és laborable, i el volum de gent serà superior.
Adif preveu que aquesta actuació finalitzi el 10 de desembre i, segons Renfe, podria afectar uns 30.000 usuaris de la línia R1 els dies laborables.
Agents dels Mossos d'Esquadra han detingut en els darrers dies fins a 6 persones acusades de cometre delicte d'odi de caire homòfob. Els dos casos haurien tingut lloc al metro de Barcelona. D'una banda, a 5 d'aquestes persones se les acusa d'haver agredit i insultat a un jove que va acabar amb una fractura al nas. L'altra persona hauria participat presumptament en un delicte d'amenaces greus contra un treballador de TMB, també amb origen LGTBI-fòbic.
Els casos es van produir els mesos d'abril i maig. La Unitat Central d'Odi i Discriminació va iniciar les investigacions que van permetre comprovar els delictes i identificar els autors dels fets per detenir-los. Les identificacions han estat possibles gràcies, entre d'altres, al visionat de les càmeres de seguretat.
Dures crítiques d'Esquerra Republicana en el seu Consell Nacional contra Junts per Catalunya.
Durant la seva intervenció, el president de la formació republicana, Oriol Junqueras, ha acusat alguns sectors de Junts de posar els seus interessos per davant dels del país i de fomentar l'estratègia de la confrontació. L'escoltem.
Que no sacrifiquin el país els interessos d'alguns dels seus dirigents, perquè Catalunya és molt més important que els interessos d'algunes persones concretes que volen tapar els seus casos de corrupció o que volen tapar les seves aspiracions poc legítimes o que volen tapar la seva voluntat de continuar repartint-se les institucions amb el PSC.
La secretària general de la formació, Marta Rovira, ha intervingut per videoconferència des de Suïssa. Rovira també ha enviat un missatge a Junts demanant que aparqui els debats sobre la seva permanència o no al govern perquè, diu, desestabilitzen l'executiu.
D'altra banda, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha rebut avui l'alta hospitalària després que dimarts patís un ictus i fos ingressat d'urgència a l'Hospital de Sant Pau. Pujol va començar a menjar i a parlar dijous i ha evolucionat bé durant aquesta setmana. En les últimes hores ha iniciat la rehabilitació motora i del llenguatge. Una ressonància cerebral va servir per confirmar la lesió a la regió temporal esquerra. El doctor Albert Lleó, director del Servei de Neurologia de l'Hospital de Sant Pau, explica l'estat actual de l'expresident.
La seva evolució neurològica ha sigut favorable durant l'ingrés, persistint a l'alta alguns dèficits de llenguatge. Donada la naturalesa dels dèficits, es preveu una bona evolució en les properes setmanes. El senyor Pujol seguirà rehabilitació motora i del llenguatge de forma ambulatòria i seguirà controls a les consultes externes de neurologia per seguiment de la seva evolució.
El president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatja avui a Nova York per participar a la Climate Week, un dels esdeveniments sobre el canvi climàtic més importants del món.
Juntament amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, Aragonès presentarà les línies principals d'actuació i els projectes de futur del govern en aquest sentit.
I a Martorell avui s'inaugura el parc del nou barri de la Sínia. El parc central compta amb una extensió de 20.000 metres quadrats i s'espera que esdevingui un gran pulmó verd per a la ciutat. La festa arrencarà 6:45 de la tarda i s'allargarà fins ben entrada la nit. Després de setmanes de negociacions, caçadors i Acció Climàtica han arribat a un acord per desconvocar la vaga de batudes de senglar.
Les agrupacions de caçadors estaven pendents, però, que les modificacions en la normativa de notificació es publiquessin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Dijous es va fer efectiva la publicació i això ha fet que els caçadors hagin anunciat ara l'inici d'una temporada que hauria d'haver començat la setmana passada. Cal recordar que l'increment de la població de senglars i la seva presència en espais urbans ha despertat enguany una especial preocupació.
Recuperen basses per a la fauna a l'Espluga de Francolí que havien desaparegut amb els anys. Ens ho explica Pep Morató des de l'Espluga FM Ràdio.
Les darreres setmanes l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha executat diversos treballs de recuperació i millora de basses per a la fauna en l'àmbit del bosc del comú a la Reserva Natural del Barranc de la Trinitat. Els treballs s'han centrat en la creació de tres noves basses naturalitzades a la zona de les 100 fonts, la millora de les basses existents, integrant-les així a l'entorn, i també la creació d'una bassa naturalitzada aprofitant un dels sobreeixidors d'una de les fonts al Barranc dels Comellars. Aquestes actuacions són en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya del 2014 al 2020, amb què el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya ha atorgat a l'Ajuntament una subvenció de 9.300 euros. De fet, aquest projecte és una ampliació del projecte iniciat el 2018 per fomentar les poblacions associades a ambients aquàtics del bosc del comú.
En clau cultural, aquesta nit s'acaba el Mercat de la Música Viva de Vic, que ha estat en marxa des de dimecres. La proposta ha tornat aquest any al seu format habitual, amb 60 concerts repartits en prop de 20 escenaris per tota la ciutat. 50 artistes i més de 700 professionals fan d'aquesta trobada un motor per a la música en català.
Un festival, el d'aquest any, amb molta presència usonenca a la programació oficial, volíem dir. Núria Graham va ser la protagonista del concert inaugural. Ernest Cruzats, líder de la iaia, va presentar ahir el seu debut en solitari. Els manlleuencs, l'Hereu Escampa, també van actuar ahir al vespre a la Carpa de l'Atlàntida i avui serà el torn del torellonenc Dan Peralbo. La xarxa, en col·laboració amb el Nou TV, retransmetran els tres concerts d'aquesta propera nit. Serà a 9:15 des de la plaça Major de Vic. Dijous, per cert, també van presentar nou treball el duet XY, format per Marçal Ayats i Laura Cruells, i ens ho expliquen des del Nou FM.
Després de debutar el 2015 amb Equilibri, XI, el duet format per la cantant santallenca Laura Cruells i el biguetà Marçal Ayats, ja van començar a treballar en el que ha sigut Desglas, un projecte molt ambiciós on tenien la intenció d'incorporar un tercer instrument a les seves composicions, l'espai on es gravarien les peces. Marçal Ayats.
Han sigut uns anys, això, molt intensos a tots els nivells, i d'aquests anys n'ha sortit un documental, n'ha sortit el disc, i ara en surt un espectacle que estem molt contents de presentar.
I aquest espectacle es va estrenar aquest dijous al Mercat de Música Viva de Vic, que l'ha coproduït. A principis d'any ja havia aparegut el documental i més endavant en format disc. Laura Cruells explica que el pas a l'escenari no ha estat senzill.
I l'oient sentirà so per tot arreu. Llavors, d'aquesta manera, el que hem fet ha estat recrear els espais on hem gravat a partir d'haver enviat un impuls a cada espai, ens hem endut totes les freqüències i aquestes freqüències són les que es tiraran com a reverbs naturals a la sala.
El nou viatge sonor d'XI ja ha començat. Ara la intenció és dur Desglas presencialment al màxim de racons possible.
A un mes de la clausura de la iniciativa Caminart, els organitzadors denuncien l'afectació puntual d'actes vandàlics, n'informa Judit Lechón des de Televisió del Ripollès.
El mes de maig es va inaugurar al Ripollès la proposta Caminart, un projecte que vincula l'art i el senderisme per actuar com a plataforma pels artistes del territori, donar-los veu i un espai on mostrar les seves obres. Des de la seva posada en marxa, la iniciativa ha comptat amb 4 etapes diferents i més d'una cinquantena d'escultures. Tot i la bona rebuda del projecte, algunes de les obres han patit actes vandàlics des de la seva instal·lació als camins del Ripollès. En parla Albert Bordanove, cofundador del Caminart.
Malauradament, hem tingut alguns actes vandàlics aïllats. Hem de ser conscients que aquestes obres estan exposades 24 hores al dia sense cap tipus de vigilància, sotmeses també a l'acció del clima i de la fauna. En qualsevol cas, tots hem de fer una reflexió com a societat, perquè evidentment qui ha fet aquest tipus d'actes vandàlics són els nostres veïns, els nostres germans, i això vol dir, doncs, que alguna cosa no estem fent bé.
El 16 d'octubre culmina el Caminart i a partir de llavors les escultures es retiraran per preparar la pròxima edició.
Notícies en xarxa. Esports.
Si el cap de setmana passat obríem la secció d'esports parlant del conflicte entre les àrbitres i la Lliga Femenina de Primera Divisió, l'acord tancat dijous permetrà que els equips catalans s'estrenin en una competició que per primer cop presumirà de ser professional.
Aquest matí el Futbol Club Barcelona ha guanyat davant del Granadilla l'estadi Johan Cruyff i demà diumenge serà el torn del Levante. Les Planes de Sant Joan d'Espí que s'enfrontarà al Betis a Sevilla. Els partits de la primera jornada de Lliga quedaran pendents de resituar-se en el calendari.
L'esport femení català té una cita històrica avui a Tarragona. L'acte Entre Totes Tot, organitzat per l'Esportcat, conjuntament amb la Diputació de Tarragona i l'Ajuntament de Tarragona, reuneix per primera vegada el teixit esportiu femení d'elit de Catalunya al Palau d'Esports Catalunya.
L'objectiu de la jornada és visualitzar i reconèixer el potencial de la dona en l'esport i aconseguir-ho amb una posada en escena única. I seran, entre d'altres, Laia Sanz, Laia Palau, Núria Piques i Alexia Putelles.
Encara en futbol, el Barça de Xavi Hernández torna a jugar al Camp Nou després de la derrota de la Champions.
Aquesta tarda el conjunt català rep l'Elx amb l'objectiu de sumar un nou triomf a la Lliga de Primera. Demà el Girona visita el camp del Betis i l'Espanyol juga a Sant Sebastià contra la Reial Societat.
El Nàstic intentarà aconseguir els primers 3 punts fora de casa per acabar amb la dolenta situació en la qual es troba ara mateix. Alejandro Berzosa, bona tarda.
Bona tarda. Els grans jugaran davant el Calahorra en busca de sortir del fang en el que es troben ara mateix, ja que són 17ens amb 2 punts. Casualment, el rival del Nàstic d'aquesta setmana es troba en la mateixa situació que l'equip de Raúl Lagné. L'estructura de la Rioja marxa 18ena a la classificació del grup 2, amb 2 punts. Els dos primers partits del Calahorra van ser 2 empats davant el Múrcia i la Reial Societat B, mentre que l'anterior jornada van caure 2-0 davant el Barça Atlètic. Tot i estar en una situació apurada, el mister del Nàstic, Raúl Lagné, espera continuar millorant en el seu joc.
El que hem de fer és continuar millorant el que estem millorant i solucionar els problemes que estem tinguent. Això és el més important. Continuar amb la línia ascendent del que volem ser i millorar i minimitzar al màxim les errades que ens estan costant cars aquest inici de lliga.
El partit es jugarà dissabte a les 8 de la tarda a l'estadi La Planilla de Calahorra i el xiularà el col·legiat de la demarcació de Cantàbria, Alberto Fuente Martín.
La waterpolista mataronina Marta Bach anuncia la seva retirada. L'eterna capitana del Centre Natació Mataró posa fi com a la seva carrera com a jugadora de waterpolo als 29 anys d'edat.
Bach ha estat una peça fonamental i un referent en el creixement del conjunt de la capital del Maresme. Entre d'altres grans èxits, ha assolit dues plates olímpiques, un or i dues plates mundials, dos ors i també un bronze europeus.
La Lliga Catalana EVA arriba a la tercera jornada. A través de les televisions locals i a Xales podrà veure el partit entre el Granollers i el Joventut de Badalona, un enfrontament que començarà quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda. Durant la transmissió es connectarà també amb el partit corresponent a la Lliga Catalana Femenina 2 entre el Lleig i el Segle XXI.
I en plena pretemporada, duel català entre l'Esparta Girona i el Barça Sant Feliuenc. Els dos equips es veuran les cares aquest proper curs a la Lliga Femenina. El partit serà demà a les 12 del migdia. Avui a les 8 del vespre, el Cadí la Seu s'enfronta al València a Tarragona.
El Noia Freixenet busca aquest vespre a l'Olímpic de l'Ateneu la seva segona victòria a la Parlem Hockey Lliga. Ho farà davant de l'Arenys de Munt, que s'estrena en la màxima categoria amb un equip reforçat. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Tres mesos i mig després d'aquell memorable quart partit de les semifinals del play-off pel títol amb el Deportivo Liceo, la Parlem Hockey Lliga torna demà a l'Olímpic de l'Ateneu amb el partit de la segona jornada entre el Noia i l'Arenys. Després d'estrenar-se amb una treballada victòria per 1-2 a Girona, l'equip sadurninenc lluitarà per un triomf amb el qual signaria el ple de 6 de 6 punts possibles en les dues primeres jornades d'aquesta lliga. Davant hi haurà, però, un Arenys nouvingut a la categoria que ve d'empatar 4 amb el Sant Cugat en el seu inici de temporada. Amb Enric Daumal i Marc Roca com a tècnics, els aranyencs s'han renovat aquesta temporada amb les incorporacions del porter Ernest Burgalla i els jugadors de pista Marc Pujades i Àlex Joseph. Pere Varias, tècnic del Noia Freixenet.
Doncs per mi serà un partit complicat per diferents motius. El primer de tots és perquè és el debut a casa en partit oficial aquesta temporada i sempre són partits una mica especials. L'altre perquè és un equip que, malgrat sigui una mica més desconegut pel públic en general, penso que és un equip amb molt talent. Però bueno, doncs, també sóc optimista, aquesta és la veritat. He vist els jugadors entrenant molt bé tota la setmana, amb moltes ganes. L'objectiu de sumar 3 punts a casa, d'intentar seguir doncs, amb aquest grup capdavanter, i res, intentar fer el ple.
Noia Arenys, demà a partir de 8:15 del vespre a l'Olímpic de l'Ateneu i sota el comandament dels col·legiats Jonathan Sánchez i Oriol Garriga.
Aquest cap de setmana comença l'hoquei Lliga Femenina. El Club Patí Manlleu comença la temporada rebent el Cerdanyola. Les manlleuenques debuten a casa en una competició que s'aturarà a l'octubre per la disputa del Mundial. Ens ho explica des de Ràdio Manlleu, Raimon Roma.
Posat el punt final a la preparació a la pretemporada, el primer equip femení del Martinelli Club Patí Manlleu disputa aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda i en directe a Ràdio Manlleu la primera jornada de l'Hockey Lliga. Les de Jordi Boada reben a casa el Cerdanyola, un dels equips que sempre lluita per estar entre els 4 millors equips de la competició i un rival històricament complicat pels interessos de les manlleuenques. El Manlleu afronta el partit amb optimisme, com explica el tècnic manlleuenc, i amb la recuperació de Nara López, que ha estat lesionada les últimes 3 setmanes. Hem treballat molt bé aquesta pretemporada, detalla Jordi Boada, l'entrenador, afegint que l'equip ha assimilat molt bé les tasques del joc que volen transmetre.
Hem pogut fer alguns amistosos per veure doncs, com anàvem assimilant els conceptes, el treball, també anar agafant ritme de joc, i sobretot doncs, el fet d'haver pogut disputar la Supercopa la setmana passada, doncs, que ja és no, un partit oficial.
L'Hockey Lliga afronta un primer calendari de 5 jornades abans de l'aturada d'un mes a causa del Mundial d'Hockey Patins, que es disputarà a finals d'octubre i principis de novembre a l'Argentina en el marc dels World Skate Games. Per això, Jordi Boada declara que és molt important treure els màxims punts possibles per afrontar aquesta aturada de calendari amb més confiança.
Sabem que és una lliga difícil, que el dissabte tenim un Cerdanyola doncs, que sempre és un dels equips importants, I a més, doncs, sapiguem que la Lliga es pararà d'aquí 5 jornades, fa que sigui molt important treure aquests primers punts.
El partit contra el Cerdanyola es disputarà aquest dissabte, 17 de setembre, a partir de les 6 de la tarda, i es podrà seguir en directe a Ràdio Manlleu un any més, amb la narració d'en Dionís Cruselles.
Aquest cap de setmana arriba l'edició número 43 de la coneguda cursa de muntanya Matagalls-Montserrat, la degana de les marxes de resistència a Catalunya.
Un total de 3.000 participants espera recórrer els més de 80 quilòmetres que separen les dues muntanyes en menys de 24 hores. El Club Excursionista de Gràcia organitza aquesta marxa des de 1972 i que, per tant, aquest any en fa 50 de vida. Les primeres edicions eren bianuals, però donat l'èxit i l'alta participació, es va passar a fer anual i és així des de l'any 1989.
I demà a Xala es podrà veure una nova edició de la mítica travessia a l'Estany de Banyoles. Serà des de les 10 del matí. Enguany, la prova arriba a la seva 78a edició. A més, a partir de 11:45, hi haurà la final de la Supercopa Catalana Femenina d'hoquei patins entre el Palau B i l'Alpicat. I després, la masculina, que a partir de 1:00 del migdia enfrontarà els anfitrions del Cerdanyola amb el Club Patí Congrés Barceloní. També diumenge al matí hi haurà un espai a Xala pel futbol amb el partit de la Divisió d'Honor Juvenil entre la Grama i el Barça. I fins aquí una nova edició del Notícies en Xarxa d'avui dissabte. Com sempre, des de l'equip que fa possible aquest informatiu, els agraïm un cop més la seva atenció i els desitgem que acabin de passar una molt bona tarda.
La xarxa de comunicació local.
Oh, yeah.
The only one in love that you were thinking of, that you were feeling for.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Rafael Claramunt. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha rebut avui l'alta hospitalària després que dimarts patís un ictus i fos ingressat d'urgència a l'Hospital de Sant Pau. Pujol va començar a menjar i a parlar dijous i ha evolucionat bé durant aquesta setmana. A les últimes hores ha iniciat la rehabilitació motora i del llenguatge. Una ressonància cerebral va servir per confirmar una lesió a la regió temporal esquerra. D'altra banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, viatja avui a Nova York per participar en la Climate Week, un dels esdeveniments sobre el canvi climàtic més importants al món. Juntament amb la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, Aragonès presentarà les principals línies d'actuació i els projectes de futur del govern en aquest sentit. La Unió Sant Cugatenga i l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès recuperen conjuntament el ball per a la gent gran, una proposta